suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. Al grup, dijous de 4 a 2 quarts de 5 a Ràdio Sant Vicenç.
When you were here before, you couldn't look you in the eye.
Benvinguts i benvingudes al grup, un programa dedicat a persones que cuiden i a persones que estan elaborant el dol per la pèrdua d'un ésser estimat. Recordem que la idea d'aquest programa va sorgir de la idea original del grup que tenim aquí a Sant Vicenç, i la nostra idea era poder arribar a través de la ràdio a les màximes persones possibles. La idea d'aquest programa, del programa d'avui en concret, serà parlar d'un tema que desgraciadament està de força actualitat per tot el que hem passat en aquesta pandèmia, per la quantitat de persones que per desgràcia hem perdut en aquesta pandèmia, i parlarem d'un concepte que es diu el dol patològic. Què és el dol patològic? Això és el que veurem en el programa d'avui. El primer programa vam parlar de què era el dol. Avui veurem una de les variables negatives d'aquest procés de dol. Ja no esperem més, comencem ja aquest tercer programa del grup.
I wanna have control. I want the perfect body. Wanna...
El conte del grup.
I avui, en el conte del grup, introduirem aquest tema, no? No he trobat cap conte que parlés del dol patològic, però sí que hi ha un conte que em recorda molt a el que es produeix en la ment d'una persona quan acabem establint un dol patològic. És un conte en el que els protagonistes són dos monjos zen que caminen pel bosc tornant cap al monestir. O sigui, havien de fer com una con un peregrinatge i després d'uns quants mesos de peregrinatge pel món estan tornant cap al seu monestir d'origen. En el seu camí havien de creuar un riu i es troben una dona embarassada plorant, dient-li que tenia por. Els monjos li pregunten què succeeix, i la dona li diu: senyor, no puc creuar el riu, s'ha trencat el pont que m'ajudava a passar-lo i ara no puc creuar, i estic molt preocupada perquè si intento creuar pel riu és possible que la corrent tan potent que té m'arrossegui i pugui passar-li alguna cosa al meu nadó. Un dels monjos li diu que tant de bo la poguessin ajudar, però el problema és que les normes d'aquest temple, on són els monjos, els prohibeixen categòricament que puguin tocar una dona, una persona del sexe contrari, una dona en aquest cas, i per tant que no poden ajudar-la. La dona es posa a plorar de genolls, desconsolada, i un dels monjos, l'altre monjo, que és una miqueta més gran, més savi, agafa, se la carrega als ombros i la creua a l'altra banda del riu. La dona està molt, molt, molt feliç per haver-ho aconseguit, li dona les gràcies mil vegades. El monjo es dona la volta i torna cap a l'altra banda del riu i continua en el viatge. Un dia després, quan ja estan molt a prop del temple, el monjo una miqueta més jove i més vehement li diu enfadat a l'altre: això hauré de dir-li al mestre, perquè el que va succeir està prohibit i no pot ser. El monjo, una miqueta més gran i més savi, li pregunta: de què estàs parlant? Què està prohibit? I l'altre li contesta: ja t'has oblidat? Pots portar aquesta dona sobre els teus ombros cap a l'altra banda. I ho deia més enfadat encara. El monjo, una miqueta més gran, li diu, es riu profundament i li respon: és cert que jo vaig portar-la, però la vaig deixar a l'altra banda del riu, molts quilòmetres enrere. Però sembla que tu encara segueixes cargant amb ella. Aquesta és la història de com funciona el cervell humà, no? Com moltes vegades anem carregant amb coses que han passat fa molt de temps, però que és molt difícil deixar-les anar. I és el que passa amb un dol patològic, no? Al final, el que buscàvem l'altre dia, ja ho comentàvem al primer programa sobre el dol, no busquem oblidar la persona, busquem integrar-la, però hi ha persones que fan aquesta resistència perquè pensen que el que busquem és oblidar a la persona. Moltes vegades els nostres pensaments, com el cas del monjo jove, ens anclen, ens mantenen fixes en certs moments, ens omplen d'emocions nocives, negatives, i de ressentiment, de dolor, de culpabilitat fins i tot, i aquests sentiments, doncs, bueno, no ens permeten avançar, no ens permeten continuar aquest procés natural del dol, i acabem quedant-nos fixats en aquestes coses, i no hi ha futur, no hi ha present, només hi ha passat. I com diuen els psicòlegs que estudien molt la filosofia budista, hi ha dos tipus de temps: el temps cronològic i el temps psicològic. El temps cronològic és el que passa al rellotge, el que medeix el rellotge, l'únic que és real, i el temps psicològic és el que està al nostre cervell. Continuem endavant.
El quadern de notes del grup.
I a la secció del quadern de notes d'avui parlarem de què és el dol patològic, quan estem parlant de dol patològic, perquè tothom que escolti aquest programa sàpiga si es troba en aquesta situació, i quines classes de dol patològic hi ha, perquè no hi ha només un únic dol patològic. Què és el dol patològic? Pues és el procés de dol en el que aquest camí experimenta una parada. No es tracta d'una malaltia de per si, ni un trastorn, sinó que és més una funció adaptativa per la situació vital en la que es troba la persona. Per tant, en principi es tractaria d'una reacció natural, però es torna patològic quan aquest dol no evoluciona. El dol del que parlàvem en el primer programa té unes fases, i quan ens quedem estancats en una de les fases, estem parlant de que estem patint aquest dol patològic. Quan ens trobem un dol normal i aquest no avança, com deien, pues poden haver conseqüències físiques, emocionals, i al final acaba convertint-se en un problema que, si es prolonga el temps, pot desenvolupar en depressió, ansietat, etc. No? Llavors, quines diferències hi ha entre un dol normal i un dol patològic? Això és el interessant, no? Pues el dol normal, si tenim en compte el moment d'aparició, normalment és als pocs dies de morir la persona i ja es comença a elaborar. El dol patològic, moltes vegades, no comença aquest dol perquè hi ha una negació, o fins i tot pot començar mesos després o setmanes després i convertir-se en un dol retrasat, és a dir, un dol que apareix més tard, i per tant l'elaboració serà molt més complicada. Respecte a la intensitat, el dol pot incapacitar-nos durant uns dies, el normal, l'altre durant setmanes o mesos. Les característiques principals del dol normal és negar aspectes de la ment, circumstàncies, característiques de la persona que ha mort, és a dir, idealitzar-lo, identificar-se amb la persona que ha mort, a vegades fins i tot escoltar o olorar com si la persona encara hi sigués. Fins i tot poden aparèixer símptomes somàtics, com mal de panxa, mal de cap, símptomes més corporals. En canvi, en el dol patològic, tot això és normal, però en el dol patològic, pues, es nega la mort de la persona, moltes vegades hi ha al·lucinacions durant molts mesos, però no són com les que dèiem al dol normal, sinó que són més negatives, més prolongades en el temps. La persona no surt d'aquest bucle. Cada vegada que escolta alguna cosa relacionada amb la persona, es posa a plorar, passa moltes hores al cementiri, conserva la roba de la persona i no es pot desfer d'ella, etc. Hi ha moltes característiques, no? Sobretot la clau és aquests sentiments intensos de culpa, prolongats en el temps, pensaments molt recurrents i que fan molt mal, i de constant atac, una preocupació excessiva i obsessiva per la incapacitat de poder refer la nostra vida, un sentiment d'inutilitat, a vegades enlentiment, fins i tot a nivell cognitiu, deteriorament d'algunes funcions cerebrals, fins i tot momentàniament, no? etc. Dintre d'aquesta patologia hi ha diferents classes, com dèiem al principi. Hi ha el dol crònic, en el que la persona passa els anys i no acaba d'adaptar-se a la seva nova vida, no acaba d'integrar aquesta pèrdua, per tant el dol no tira endavant i aquest dol es queda cronificat, i això seria un símptoma de dol patològic que hauríem d'intervenir. El dol retrasat o posposat és perquè la persona, tras la pèrdua, experimenta certes emocions, però no totes les que hauria de viure, perquè segurament les nega o perquè passa alguna altra cosa que li impedeix viure-les, i per tant qualsevol aconteixement torna a obrir un altre cop el dol, torna a obrir un altre cop el procés. Després hi ha el dol exagerat, que es produeix quan el dolor ens desborda i es produeixen moltes situacions d'evitació constant, com per exemple consum de substàncies que ens abstrauen de la realitat, centrar-se, per exemple, obsessivament en el treball, el que diem en psicologia la sublimació, o sigui, és a dir, substituir una conducta que ens faci oblidar, que faci que no pensem en el dolor actual i, per tant, no ens permetem desenvolupar aquest dol, i això pot acabar amb problemes d'ansietat o depressió, com dèiem abans, i és el que hem d'intentar evitar. Per últim, tenim el dol emmascarat, on la persona presenta fins i tot problemes físics, psicosomàtics, és a dir, malalties ment-cos, malalties que provoca la ment en el cos però que no tenen cap causa biològica, com dolors físics, problemes, com dèiem, d'ansietat, problemes alimentaris, mal d'estómac, sudoracions, problemes de respiració, fins i tot per sentir aquesta ansietat al pit, etc. Tot això ho hem de, per poder avançar, ens hem de posar en mans d'un professional. A la següent secció parlarem d'algunes eines que poden ajudar, però evidentment quan arribem a aquests extrems, l'únic que ens pot ajudar és l'ajuda d'un professional, és la teràpia de dol. I per acabar aquesta secció, avui he volgut compartir-vos una escena d'una pel·lícula, us poso una mica en context, és una pel·lícula de Gus Van Sant, amb un guió de Matt Damon, que té com a protagonistes precisament a Matt Damon i a Robin Williams. És una pel·lícula que es diu El indomable Will Hunting, és una pel·lícula que va sobre com tractar a vegades amb certs adolescents, sobretot quan tenen altes capacitats, va una mica sobretot sobre la maduració a la vida, i sé que això sembla que no tingui cap sentit amb el que estem tractant avui, però hi ha una escena mítica de la pel·lícula en la que Robin Williams li comparteix a Matt Damon quina és la sensació quan perds a una persona que estimes i què se sent a l'altre contrapunt, que és a l'estimar-la amb tota la teva ànima. I m'ha semblat una escena molt, molt interessant que podem analitzar aquí. Passem a escoltar-la i després la comentem.
¿Y esto qué es? ¿Un toque de intimidad entre hombres? Esto es muy bonito. ¿Es que le van los cisnes? ¿Son como un fetiche? ¿Algo como quiere que les dediquemos unas sesiones?
Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día, sobre mi pintura.
Ah.
Me pasé casi toda la noche pensando. Y se me ocurrió una idea. Luego caí en un sueño plácido y no he vuelto a pensar en ti. ¿Sabes qué se me ocurrió?
No.
Que eres un crío. Y que en realidad no tienes ni idea de lo que hablas.
Vaya, gracias.
Es normal. Nunca has salido de Boston.
No.
Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel. Lo sabes todo. Vida y obra. Aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta, ¿no? Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina. Nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo. ¿No lo has visto? Si te pregunto por las mujeres, supongo que me darás una lista de tus favoritas. Puede que hayas echado unos cuantos polvos. Pero no puedes decirme qué se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te invade la felicidad. Eres duro. Si te pregunto por la guerra, probablemente citarás algo de Shakespeare. De nuevo en la brecha, amigos míos. Pero no has estado en ninguna. Nunca has sostenido a tu mejor amigo entre tus brazos, esperando tu ayuda mientras exhala su último suspiro. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. Ni te has visto reflejado en sus ojos. No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti. Para que te rescate de los pozos del infierno. Ni qué se siente al ser su ángel. Al darle tu amor, darlo para siempre. Y pasar por todo. Por el cáncer. No sabes lo que es dormir en un hospital durante 2 meses cogiendo su mano, porque los médicos vieron en tus ojos que el término horario de visitas no iba contigo. No sabes lo que significa perder a alguien, porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo. Dudo que te hayas atrevido a amar de ese modo. Te miro y no veo a un hombre inteligente y confiado. Veo a un chaval, creído y cagado de miedo. Eres un genio, Will. Eso nadie lo niega. Nadie puede comprender lo que pasa en tu interior. En cambio, presumes de saberlo todo de mí porque viste un cuadro que pinté y rajaste mi puta vida de arriba abajo. Eres huérfano, ¿verdad? ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? ¿Porque he leído Oliver Twist? ¿Un libro basta para definirte? Personalmente, eso me importa una mierda, porque ¿sabes qué? No puedo aprender nada de ti ni leer nada de ti en un maldito libro. Pero si quieres hablar de ti, ¿de quién eres? Estaré fascinado. A eso me apunto. Pero no quieres hacerlo, tienes miedo. Te aterroriza decir lo que sientes. Tú mueves, chaval.
Y aquesta escena, bueno, l'he posat perquè hi ha diverses perles, ja ho he pogut escoltar, sobretot perquè fa reflexionar molt sobre... al final, la pel·lícula no va sobre això, perquè va més sobre l'actitud del nen i de que ningú és capaç d'arribar al nen, diguéssim, i ella arriba a través d'aquesta conversa, no? Li comença a trencar els esquemes una miqueta. Però clar, en aquesta conversa també veiem com Robin Williams és una persona que li explica o li reflexiona que clar, per estar trencat per el dolor tens que haver estimat aquesta persona moltíssim, no? Llavors sempre parlem als grups que tot el que has estimat a la persona és el que després pateixes quan ja no està. Són dos cares de la mateixa moneda, no? I crec que és interessant posar-ho perquè si no reflexionem sobre aquestes coses i no ens replantegem aquestes coses, és possible que ens quedem anclats en el dol i que no puguem seguir endavant, no? Però em sembla una reflexió molt maca sobre la part, diguéssim, del dol o de la pèrdua, però enfocat des de l'amor, com una eina important per poder sortir d'aquesta situació negativa, no? Moltes vegades parlem amb les persones que tenen dol patològic, que venen al grup, que la persona que ja no hi és no li agradaria veure'ns així, no? Potser és una cosa molt tonta, però et fa reflexionar, no? Al final l'altra persona no li agradaria. Llavors, moltes vegades aquest dol es manté per una certa culpabilitat o per sentir que podem faltar el respecte a la persona si continuem endavant. No dic conscientment, però sí inconscientment. I per això m'ha semblat interessant portar aquest àudio d'aquesta meravellosa pel·lícula que us recomano, independentment d'aquesta conversa, d'aquest diàleg que hem posat, perquè la gaudireu moltíssim. Continuem endavant.
La capsa d'eines del grup.
I pel que fa a la capsa d'eines, avui he volgut portar algun... Bueno, sobretot, tres tips molt importants que ens poden ajudar a poder afrontar aquesta situació de dol patològic. I després una quarta, que crec que és la més important, que la tindríem en compte quan s'enfonsés tot l'altre, quan ja no funcionés cap de les altres coses que ens hem plantejat. El primer de tot és la prevenció. La prevenció és una part molt important per poder ajudar a que no es produeixin aquests dols patològics. No hi ha una manera fixa, perquè cada dol és personal de la persona, de cadascú el pateix d'una manera diferent, però seria interessant que just després de tenir una pèrdua important demanem ajuda, perquè aquest professional ens pugui ajudar en l'elaboració d'aquest dol, donant-nos una sèrie de pautes, ajudant-nos perquè no caiguem en això, i aquest assessorament ens podria, bueno, ajudar per tenir la responsabilitat de poder ajudar-nos a nosaltres mateixos. Quan hi ha una persona que està marxant perquè té una malaltia terminal, doncs és una bona oportunitat per començar a anticipar aquest dol amb un treball psicològic per intentar amortiguar el màxim possible les repercussions emocionals que puguin venir després. Un altre punt important, parlar sobre el dolor i permetre's plorar. Sempre dic als grups que plorar és obrir l'aixeta, i si no obrim l'aixeta anem acumulant i cada vegada tot es torna més dolorós. El recolzament és un moment que normalment tendim a no deixar-nos ajudar per la família, per als amics, perquè volem estar sols, i és important que entenem que sí, que és important estar sols, que ho han de respectar, però després hi ha un punt en el que la xarxa social i poder trobar un grup de recolzament o fins i tot un amic o una amiga que entengui la pèrdua i que ens pugui ajudar en aquells moments, o que hagi perdut alguna persona important, perquè és una manera de viure-ho millor i de poder-nos ajudar millor, perquè si ho han viscut ens podran ajudar millor, pues és molt important recolzar-se en això, en aquesta xarxa social. Ho vam parlar el primer dia quan vam parlar del dol, però és una part molt important, aquest recolzament, per evitar caure en el dol patològic. Si jo m'empresono en el meu propi dol, amb la meva pròpia ment, no surto d'aquí, ni de casa, ni del meu entorn personal, al final no. Hi ha molts més números de que acabi convertint-se tot plegat en un dol patològic. I per últim, aquests són els tres punts importants: prevenció, parlar i recolzament. Després, per últim, una vegada tot això ho hem tingut en compte i no ens ha ajudat, la teràpia de dol és fonamental. És a dir, psicòlegs o psicòlogues especialitzats en elaborar el dol, en ajudar-nos a elaborar el dol, en explorar emocionalment tot el que està relacionat al dol, perquè és possible que el dol tingui alguna cosa subterrània a nivell inconscient, a nivell emocional, que no hem pogut tractar de la millor manera possible. I per tant aquesta ajuda pot alleugerar una miqueta més el procés i pot ajudar-nos a veure una perspectiva diferent i que aquestes eines ens puguin servir per superar aquesta situació, per trencar la roda, per sortir d'aquesta mena de bucle infinit que es produeix, on la culpabilitat és una part molt important, no? I poder despedir-se de la persona i elaborar aquesta despedida correctament, doncs ens pot ajudar a no estancar-nos, a no quedar-nos paralitzats en aquesta fase de la vida, no anar tant cap al passat, sinó començar a mirar una miqueta més al present, mirar una miqueta més al futur, amb el temps que se'ns ha donat i que ens queda per poder aprofitar-lo i per poder tirar endavant de la millor manera possible. Aquestes són algunes de les pautes, però us poso aquesta final perquè crec que és la més interessant. O sigui, no, quan un nota que no està bé, que no està evolucionant el dol de forma normal, crec que és important que tinguem aquesta valentia i aquesta intel·ligència emocional per demanar ajuda a un professional que s'encarregui d'ajudar-nos des de fora, des d'una perspectiva absolutament diferent i amb unes eines professionals i amb una experiència professional que ens pugui inspirar i que ens pugui ajudar per no seguir en aquesta espiral contínua. Res més, ens fiquem en la reflexió final del grup.
La reflexió final del grup.
Avui hem parlat del dol patològic i una de les reflexions més importants amb la que ens quedem, de tot el que hem escoltat i de tot el que hem parlat, és que és important prevenir abans de curar. És important veure que el dol s'ha de treballar des del principi, no quan ja és massa tard, però quan ens trobem en aquest estancament, mai és tard, també a la vegada, per posar-nos en mans d'un professional que ens pugui ajudar a sortir d'aquest malson i que ens pugui ajudar a trobar al·licients per continuar amb la vida i no deixar-la en pausa. Tot i això, és important entendre que aquí estem parlant des del manual i estem parlant des de la teoria i des de la meva experiència a l'haver estat ajudant a persones individualment i en grups a poder elaborar els seus respectius dols i els que he viscut jo personalment. Però és veritat que és molt bonic parlar des d'això i és més difícil parlar, com dic jo sempre, des de les trinxeres. Però intentem ajudar amb tot el possible. I per acabar, avui acabarem amb una frase d'una escriptora nord-americana, Terry Tempest, que va dir: "El dol ens desafia a estimar una vegada més." Què vol dir això? Que ens desafia a que un cop la persona ja no hi és, hem d'estimar-nos a nosaltres mateixos i hem d'estimar la memòria d'aquesta persona. És l'única fórmula, l'única manera per poder tenir una forma de sortir de tot aquest forat negre en el que ens fiquem quan patim la pèrdua d'una persona estimada i el dol no aconseguim que avanci. Res més. Gràcies per la vostra atenció i ens veiem de nou la setmana vinent aquí a Ràdio Sant Vicenç i us esperem al vostre programa. Us esperem al grup.
Suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. Al grup, dijous de 4 a 5:15 a Ràdio Sant Vicenç.